Radio Astel.
...21 minuts que passen de les 9 del matí... ...us ho explicàvem avui a l'informatiu... ...el vot en contra de Junts i l'abstenció del PSC... ...han tombat el decret que regulava els lloguers temporals... ...aprovat pel govern de Pere Aragonès... ...a partir d'avui els contractes de temporada... ...i els d'habitacions, doncs... ...tornen a estar completament desregulats... ...però sense aquest decret en vigor... ...com queda la situació dels lloguers temporals... ...i d'habitacions a Catalunya... ...quines eines té el futur govern per fer-hi front... ...en parlem de tot plegat a aquesta hora... ...amb Jaime Palomera, antropòleg i codirector... ...de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona... Senyor Palomera, molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Senyor Palomera, els expats són el gran problema habitacional a una ciutat com Barcelona?
Bé, jo no diria tant. Jo diria que el problema principal que tenim és que l'habitatge, que és un bé de primera necessitat des de fa temps, l'hem convertit en un producte de luxe. I quan tu converteixes l'habitatge en un producte de luxe, doncs evidentment el que fas és que cada cop més només hi puguin accedir aquells que estan en posició relativament privilegiada i no cal posar-li nom, és a dir, que poden ser fons d'inversió, poden ser persones molt adinerades i també això genera que aquells que no tenen molts diners doncs viuen en unes condicions cada cop més deplorables, perquè no hi ha una altra manera de descriure la situació de qui està havent de pagar 700 euros per una habitació. Ahir al Parlament algú parlava de barraquisme vertical i em sembla una expressió bastant adequada.
La solució passa sí o sí per la regulació?
A veure, la solució passa per un canvi de paradigma on l'habitatge sigui tractat com la sanitat o com l'educació, i és que és un, com he dit abans, és un bé de primera necessitat i sobretot és un servei d'interès públic i general. És a dir, que al marge de si l'habitatge el gestiona l'administració pública o el gestiona un privat, un particular, l'habitatge ha de complir una funció social. I això no ho dic jo, això ho diu la Constitució en l'article 33, diu que la propietat privada és un dret, però que aquest dret, el seu contingut, el contingut del dret a la propietat privada, està delimitat per la funció social. I això què vol dir? Que tu pots tenir un pis, pots tenir una casa, en pots tenir moltes, però el que facis amb elles doncs ha de ser decidit democràticament. És a dir, que tu no pots fer amb la teva casa el que vulguis. Això ja passa ara, és a dir, tu no pots calar foc a la teva casa. Això és il·legal, és un delicte. I tampoc pots, amb el teu habitatge, especular de tal manera que poses en perill a terceres persones, els teus veïns, perquè veuen com aquell preu doncs, els està asfixiant o els està fent fora de casa. I això és el que està passant ara. Per tant, evidentment que calen regulacions de tota mena.
Clar, ara ho dèiem, els contractes de temporada i els d'habitacions tornen a estar completament desregulats perquè aquesta llei, aquest decret, no ha tirat endavant al Parlament de Catalunya. Si no trobem solució, senyor Palomera, cap on anem?
Ara mateix estem en un moment decisiu. Ja fa dècades, i sobretot en els darrers anys, que hem vist com hi ha un procés molt fort, una pressió molt gran per convertir les nostres ciutats en llocs, com deia abans, als quals només poden accedir-hi persones en situació molt privilegiada i en molts casos ni tan sols per viure i simplement per estar-hi de pas. És a dir, convertir bona part del sistema d'habitatge en productes de luxe, turístics, etcètera, etcètera. Però ara mateix estem en un moment que pot ser un punt d'inflexió en el qual hi ha una tendència que el que vol és que Barcelona i altres ciutats, no només Barcelona, s'assemblin cada cop més, doncs, per exemple, al centre de Londres. Si alguna vegada heu pogut visitar Londres, haureu vist que el centre de Londres, que el centre de Londres és enorme, el centre de Londres és pràcticament com la ciutat de Barcelona, ara mateix, ja des de fa temps, està en mans de magnats del petroli, de fons d'inversió o de gent molt, molt rica. A Londres, per viure-hi, tu has de viure a la zona 5 o zona 6, que vol dir que has de viatjar una hora i pico cada dia per anar a la teva feina. Doncs ara mateix hi ha una pressió molt gran, i hi ha qui vol que això passi a ciutats com Barcelona, que és a dir que seria fer que, bàsicament, a la ciutat hi anem a treballar, però la vida la fem, o sigui, viure, vivim, o dormir, no la vida, passem el dia treballant a la ciutat, però dormim a una hora de la ciutat, perquè l'habitatge a Barcelona, i ja dic que no només a Barcelona, a altres ciutats també, doncs és absolutament prohibitiu. De fet, això ja està passant, per exemple, a la Cerdanya, no? A la Cerdanya i altres llocs del territori ens estem trobant amb que la gent que treballa al poble o a la ciutat no hi pot viure. L'altre dia coneixíem el cas d'una persona a Mallorca, a Eivissa, que treballava a Eivissa, però no hi podia viure perquè era absolutament prohibitiu, i cada dia, per anar a treballar, agafava un avió. Li sortia més a compte agafar un avió, amb tot això, pel desgast que li suposava personal i també el cost ecològic que això té, li sortia més assequible fer això que no pas pagar un lloguer a Eivissa.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ara em deia, senyor Palomera, hi ha gent que això que vol que això passi a una ciutat com Barcelona, el que està passant, per exemple, a ciutats com a Londres. Qui vol que això passi a una ciutat com Barcelona?
Doncs, fonamentalment, les grans consultores immobiliàries que assessoren els fons d'inversió, els propis fons i una part del sector immobiliari local, no només internacional. Doncs el que entenen és que Barcelona no ha de ser una ciutat per tothom. Que Barcelona, i insisteixo, em centro molt en Barcelona perquè és paradigmàtic, però ho estem veient en altres indrets, però Barcelona no ha de ser una ciutat per tothom, aquesta és la idea. Barcelona ha de ser una ciutat que és una ciutat molt desitjada i, per tant, només hi podrà viure o només hi podrà passar estones a determinats segments de la societat que són els més rics, i no només els més rics d'aquí, sinó els més rics de tot el món, perquè tot el planeta vol viure en ciutats com Barcelona, i per tant cal canviar la ciutat per acomodar-la a aquests sectors més adinerats. Sí. I, per exemple, a les xerrades que fan determinades consultores, les grans consultores immobiliàries que assessoren els fons d'inversió, doncs el que plantegen és que aquesta és que Barcelona ha de ser, doncs, exactament això, una ciutat on es poden llogar habitatges de 50 metres quadrats per 4.000 euros per un determinat perfil, un expat, una persona que passa potser només 3 mesos a l'any, en un any a Barcelona, etcètera, etcètera. Bueno, de fet, el que estem veient, que ja ha passat a altres ciutats, per exemple, al centre de Manhattan, és que l'objectiu és que el valor de l'habitatge és tan elevat que és igual si hi viu gent o no hi viu gent, perquè l'habitatge opera com un valor refugi, com una inversió. Els fons i inversors els compren i sense necessitat de llogar-lo, perquè simplement tenint els diners en aquell habitatge que es revaloritza sol perquè està en una ciutat global com Barcelona o com Nova York, doncs ja els hi surt a compte. I per això, quan tu passeges pel centre de Nova York i veus edificis buits, podries pensar, ostres, quina situació més crítica, no? Edificis buits, això vol dir que la cosa no rutlla. És al revés. El fet que estiguin buits és perquè estan sent tractats com si fossin or. És igual si viu gent o no. I aquest és el punt, diguem-ne, distòpic al qual arribes amb aquest paradigma de convertir l'habitatge en un mer producte de luxe equivalent a una acció o a or.
Resulta molt interessant tot això que estàs explicant. Clar, hi ha qui podria pensar, de fet, jo ho penso, potser equivocadament, i ara si erro i em corregirà, però hi ha qui podria pensar que el mercat immobiliari s'està convertint de nou en una bombolla, i tothom sap què passa amb les bombolles, que acaben petant. Si ens referim a una bombolla immobiliària, a la memòria, tots tenim gravat el que va passar a partir de l'any 97 a l'estat espanyol, aquella bombolla immobiliària que va durar fins al 2007, i a partir d'aleshores va començar una greu crisi a partir del 2008, de la qual em sembla que ni n'hem acabat de sortir. Som a punt de que peti una nova bombolla?
Bé, realment Aquí hem de fer una diferenciació. O sigui, la bombolla de la qual parlaves, que va anar de l'any 97, com deies, 95-97, fins al 2007-2008 i que va esclatar, va consistir, sobretot, en que els bancs podien donar hipoteques de forma il·limitada i, a més, es podia construir a qualsevol lloc. I aleshores, aquestes dues mesures, el fet que es podia construir on es volgués i es podia donar crèdit il·limitat, això va fomentar una escalada de preus històrica i, sobretot, va haver-hi bombolla en el sentit de que el nivell de deute era enorme comparat amb els salaris de la població. I, per tant, el risc era gegant. Ara mateix no estem en aquesta situació perquè, de fet, el que està passant des de l'any 2012-2013, perquè vam tenir una crisi, no? Entre el 2008 i 2012, aproximadament 2013, va haver-hi una crisi brutal, que és veritat, com deies, que no n'hem acabat de sortir, realment, però és veritat que també que a partir del 2013 hi ha un moment on comença un nou cicle immobiliari. I aquest cicle, bàsicament, ha consistit en que qui està acaparant i comprant habitatge són empreses, principalment. La majoria de les compres d'habitatge de l'última dècada les han fet empreses, no les han fet famílies que es compren una casa per primera vegada. I això per què està passant? Són empreses que directament no necessiten hipoteca, que compren al comptat, perquè tenen molt de capital, i alerta, això és molt important, també compten amb molta ajuda de l'Estat, que aquesta és la gran perversió del sistema d'habitatge, que és un joc que és com el Monopoly, tothom coneix el Monopoly o hi ha jugat alguna vegada, és com el Monopoly, però la diferència és que tu al Monopoly, quan comences a jugar, comences amb els mateixos diners que la resta de jugadors. Però amb el Monopoly aquest en el que vivim realment, hi ha uns jugadors que comencen amb molts més diners, que són aquests fons d'inversió, aquestes empreses immobiliàries, i a més, la diferència amb el Monopoly, amb el joc, és que compten amb ajudes fiscals, és a dir, que el joc està trucat. I en què consisteixen aquestes ajudes? Doncs, per exemple, si tu o jo volguéssim comprar un habitatge, doncs una part important, un 10% de la hipoteca, seria el que hauríem de pagar de l'impost de transmissions patrimonials, que és l'ITP. Això ho paga qualsevol persona. En canvi, les empreses immobiliàries tenen aquest impost pràcticament, o sigui, el 95% bonificat, no el paguen. És a dir, que aquells que tenen més diners, que comencen la partida d'aquest monopoli amb molts més diners i que, per tant, tenen molta més capacitat per comprar habitatge, a més, també els hi surten més baratos aquests habitatges perquè paguen menys impostos que qualsevol família que vol accedir a una casa per primera vegada. Tot
Sí, és
això
increïble.
ha fet que en l'última dècada hagin estat, sobretot empreses, les que acaparen habitatges i, per tant, per això et dic, en responent a la pregunta, que no és una situació de bombolla en el sentit que és sostenible econòmicament i pot seguir passant. I és, bàsicament, ja no és un procés de bombolla, sinó que és un procés d'acaparament i de concentració de l'habitatge. És veritat que a casa nostra hi ha molta gent, la majoria, que segueix sent propietària del seu habitatge. Però mira, et donaré una dada. A Barcelona, en els últims 4 anys, la taxa de propietaris ha baixat del 58 fins al 55%. És bastant. I, en canvi, la població que viu de lloguer ha pujat del 38 al 40%. O sigui, ara mateix hi ha a Barcelona el 55% de la població és propietària i el 40% és llogatera. Això de què ens parla? De que hi ha una divisió creixent entre qui pot comprar habitatge o qui l'heretarà i una part de la població que no pot comprar, que no espera heretar habitatge i que no té una altra alternativa que el mercat de lloguer. Llavors, estem davant d'una esquerda social molt preocupant.
I per últim sí que li volia preguntar si la solució, com alguns partits defensen, no és aquesta regulació, la solució passa per l'oferta d'un parc d'habitatge públic encara insuficient?
Sabem que els països en models exitosos d'habitatge han fet això. Concretament, a mi sempre m'agrada molt parlar de Viena i de Singapur, perquè no perquè sigui un fan d'aquestes dues ciutats, però sí perquè quan a l'habitatge percentatge, són les dues ciutats del món que menys crisis han tingut. I això té a veure amb que tant Viena com Singapur, l'Ajuntament controla la majoria del sòl de la ciutat i no només controla que no es pugui especular amb el preu del sòl, sinó també que un cop es construeix, els habitatges són públics, o si no són públics, encara que siguin privats, estan sota regulacions públiques que eviten que es pugui augmentar els preus per sobre dels índexs o els marcs, o sigui, els índexs de referència públics, no? I, per exemple, a Viena, més de la meitat de l'habitatge és o públic o protegit o cooperatives. I són preus molt variats, però hi pot accedir més del 70% de la població. A casa nostra, si tu parles d'habitatge públic, immediatament l'administració o en general la gent pensa que l'habitatge públic és pels més pobres, pels que estan més fotuts, pels que estan realment en una estació molt límit. I això és el que cal canviar. A Viena i a Singapur han aconseguit que pensin sobre l'habitatge públic de la mateixa manera que nosaltres pensem sobre la sanitat pública. Veritat que la sanitat pública és per tothom. Aquí entenem que si tens un problema greu vas a la sanitat pública i que la immensa majoria de gent, encara que pugui tenir, si vol, una mútua privada, confia en la qualitat de la sanitat pública. Doncs a Viena i a Singapur han aconseguit això amb l'habitatge, i és que la immensa majoria de gent opta a un habitatge protegit, que significa que és un preu per sota de mercat, i a més, un cop hi accedeixes, en aquest habitatge protegit, encara que el teu poder adquisitiu augmenti, no et faran fora, perquè la idea és que tothom que vulgui pugui accedir a un habitatge protegit i fer-ho de per vida. Aquest és el model al que crec que hem d'aspirar, però evidentment això passa per un canvi de paradigma molt fort i bàsicament consistiria en que d'entrada l'administració digués, bueno, l'habitatge és el gran problema ara mateix, entendre que és la principal causa de desigualtat i el que més està empobrint a la població és l'habitatge, i per tant anem a augmentar de forma molt significativa els esforços, els recursos públics que van això, a convertir l'habitatge en un dret.
Antropòleg aquí, codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera, moltíssimes gràcies per posar-hi llum sobre tot plegat avui a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Ràdio Estel.